Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La situació del bloc del carrer Lapan sense llum des de fa més de 2 mesos ja està en vies de solució. L'Ajuntament ha confirmat a aquesta emissora que ja han començat les obres de l'escomesa que permetrà recuperar l'electricitat a l'immoble. Ara bé, els veïns asseguren que no en tenen constància i de moment continuen en la mateixa situació, sense llum. Maria Jesús Morante, una de les inquilines, ha detallat com viuen des que els van tallar el subministrament el 12 de novembre passat.
I la veritat, una condició fatal. Porque ha llegado la ola de frío, nos pilló sin estufas, nos la contaron de la noche a la mañana, o sea, sin avisarnos ni nada, de noche, sin poder buscarnos la vida, en un fin de semana, o sea, que nos pillaron así, vamos, que nos dejaron todo tirados.
Endesa justifica el tall perquè la llum estava punxada, tot i que no directament pels veïns, sinó per la propietat de l'edifici. Ara, però, ja hi ha designat un gestor que negocia amb la companyia per tal de regularitzar la situació com més aviat millor. Encetem així el Notícies Migdia d'aquest dimarts 26 de gener, en el qual abordarem altres qüestions.
Titulars.
Per exemple, que els familiars dels pacients ingressats al Taulí ja poden contactar-hi a través d'un nou servei de WhatsApp. Les consultes amb resposta immediata es poden fer entre les 9 del matí i les 10 de la nit. La directora de gestió de pacients del Taulí, Pilar Doreto, ha explicat al Cafè de la Ràdio que es tracta d'un servei complementari als ja existents.
Això és un complement a la resta de mitjans de comunicació dels que disposem, com pot ser la trucada directa a una centraleta telefònica o bé les trucades diàries que realitza l'equip assistencial cap a aquest familiar. Això no ho substitueix. És un canal nou, és un servei nou que el que fa és donar, bueno, una nova opció a tot aquell que ho pugui o vulgui fer-ho servir. Evidentment, tenim persones d'edat avançada que potser no són tan habituals a aquestes eines de comunicació.
El telèfon, que funciona des d'ahir, està operatiu durant els 7 dies de la setmana. Durant l'informatiu també parlarem de les sessions d'acollida per a nouvinguts o de la nova vocalia de gènere que estrena la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Serà tot just abans de donar pas a la informació esportiva. El Centre d'Esport Sabadell segueix fora del descens gràcies a la derrota del Cartagena per 0-2 contra el Mirandés. El conjunt arlequinat continua 18è amb 21 punts i amb un de marge respecte als 3 equips que té per sota. Avui a les 7 es recupera l'Alcorcón Albacete, ajornat en el seu dia pel Filomena, i un triomf local arrossegaria el Sabadell entre els 4 últims, tot plegat a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Avui de la mà de l'Estel Figueres, molt bon dia.
Hola, aquest dimarts ha començat amb alguns intervals de núvols que afectaven sobretot el sector central del litoral, també alguns estrats baixos al nord de la depressió central que mica en mica han anat marxant. Amb tot, esperem que hi hagin intervals de núvols encara en aquest sector central del litoral i també esperem que aquesta tarda puguin anar arribant núvols mitjans, també núvols alts que seran més abundants a la meitat nord del territori. La temperatura avui esperem que sigui més alta i esperem que la màxima pugui arribar a fregar i fer tot superar els 16 graus sobre els punts del litoral i prelitoral. De cara a demà encara es mantindrà l'ambient estable, encara estem en aquesta situació adorsalada i com a molt hi haurà algunes nevades al vessant nord del Pirineu, també a l'extrem nord de la Serralada, amb una cota de neu que pujarà des dels 2.000 fins als 2.300 metres. I de moment ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del transport públic, jornada complicada la d'avui, li preguntem al Javi Torres des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Igual que ahir, destaquem alteracions al servei de Rodalies i Regionals a causa d'una vaga de zel d'un grup de maquinistes, segons informa Rodalies. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això ho és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javi. Bon dia. I pel que fa a la situació de la xarxa viària catalana, a aquesta hora hi ha una incidència que provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. Es tracta de la sortida 53 de la C32 a l'altura de Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona, que s'ha hagut de tallar per l'incendi d'un vehicle. Pel que fa a la resta de vies de la xarxa viària catalana, circulació fluida a aquesta hora. Passant 5 minuts i mig de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Ajuntament de Sabadell ha confirmat aquesta emissora que ja han començat les obres de l'escomesa del bloc de pisos del carrer Lepant, que té la llum tallada des de mitjans de novembre. Recordem que la companyia Endesa va decidir tallar el subministrament perquè tot el bloc tenia una connexió irregular a la xarxa, una actuació que ha estat àmpliament criticada perquè ha deixat famílies senceres sense llum durant l'hivern, però que no queda emparada per la llei 24/2015, que impedeix tallar els serveis bàsics a la ciutadania. Tot i aquesta informació per part de l'Ajuntament, els veïns afectats asseguren que no en saben res de les obres i que estan cansats de viure sense corrent elèctric. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Segons la versió del consistori, les obres van començar ahir i consisteixen en connectar l'edifici amb la distribució general. A partir d'aquí ja es podran instal·lar els comptadors i regularitzar la situació, tot i que el procés encara es pot allargar dies o setmanes. Per contra, de moment, els mateixos afectats desconeixen que aquestes actuacions hagin començat. Ho assegura Conchi Gómez, una de les inquilines del bloc de pisos del carrer Lepant.
En teoría dicen cada día que sí, que lo van a hacer, que lo van a hacer, cada día es una cosa y no, de momento no han hecho nada. Llevamos desde el 12 de noviembre, o sea, sin luz, hasta ahora, y de momento no han hecho nada.
Els veïns, però, es desmarquen de la connexió irregular a la xarxa elèctrica i asseguren que la culpa és dels propietaris de l'immoble, que els van llogar els pisos amb aquestes condicions fraudulentes. Expliquen que els lloguers s'han fet sense contracte i que fins ara els propietaris mai han volgut regularitzar la situació, tot i que els veïns els ho demanaven. Ara, en canvi, els faran un contracte i assumiran el cost de la connexió regular, ho explica María José Morante, veïna de l'immoble.
De la cometida cuesta por vecino, o sea, por familia, unos 780 euros por familia, entre 25. Son unos 17.000 euros. Pero ellos se han hecho cargo, los que dicen que son dueños de esto, de pagar el tema de los que estamos alquilados, por ellos, que somos 15. Entonces esos 15 lo pagarán ellos, y el resto, permutados, y los que están, y los vecinos que están aquí por otros motivos, se lo pagan ellos mismos.
Els afectats denuncien les precàries condicions que han hagut de suportar aquest hivern sense tenir llum a casa. Alguns han instal·lat un generador per poder tenir algunes hores de llum, mentre que d'altres han aconseguit ajudes econòmiques municipals o estufes de butà a través dels serveis socials de l'Ajuntament.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
D'altra banda, en un moment en què les visites als pacients del Parc Taulí continuen restringides per l'elevada incidència del coronavirus, l'Hospital Sabadellenc ha activat un servei de WhatsApp adreçat als familiars dels malalts ingressats. El telèfon està operatiu de dilluns a diumenge, entre les 9 del matí i les 10 de la nit, amb resposta immediata. El servei està gestionat pels professionals de la Unitat d'Atenció al Ciutadà,
que donaran resposta directa a les consultes rebudes que siguin de caràcter no assistencial, és a dir, que tinguin a veure amb l'alta mèdica, els tràmits administratius o la custòdia dels objectes personals. En canvi, si el dubte té a veure amb la vessant mèdica, es traslladarà als equips corresponents. Així ho ha detallat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio la directora de gestió de pacients del Taulí, Pilar Doreto.
I aquestes persones que, com dèiem, tenen molta agilitat en la resolució de les qüestions dintre de l'hospital, el que faran és que quan han de donar una resposta no assistencial, la donaran de manera directa, i quan és una resposta a una qüestió assistencial, derivaran aquesta consulta a l'equip corresponent. Donaran una resposta sempre immediata a la qüestió plantejada al WhatsApp i li diran en quin temps o en quin període suposa que podran contactar amb ells els equips assistencials.
Però com funciona el nou sistema de missatgeria instantània? Els familiars de malalts hospitalitzats o que estiguin a urgències pendents d'assignació de llit rebran un missatge amb un número de telèfon al qual es podran adreçar. Segons ha explicat Doreto, el pacient haurà d'haver triat prèviament la persona de contacte.
Nosaltres normalment demanem en l'ingrés hospitalari, tant si és mitjançant urgències o un ingrés programat o mèdic, que el pacient designi un familiar que serà el que serà contactat pels equips assistencials per rebre informació sobre la seva salut. Per tant, és el mateix familiar autoritzat el que rebrà aquesta invitació a utilitzar aquest servei de WhatsApp.
El nou servei de WhatsApp no substitueix la informació telefònica dels professionals assistencials a les famílies ni les videotrucades que es fan des de Treball Social.
El nou servei coincideix amb un moment de repunt de persones ingressades a l'hospital per Covid, especialment a l'àrea de crítics, on hi ha 45 pacients. En canvi, els indicadors de la pandèmia milloren dia a dia, segons les dades del Departament de Salut. El risc de rebrot ha baixat avui fins als 628 punts, mentre que la velocitat de propagació retrocedeix al 0,91. També ha disminuït la incidència acumulada 14 dies, que ara és de 701 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat 117 positius més a Sabadell, que celebra la xifra global des de l'inici de la crisi sanitària als 13.603. També s'han notificat 8 defuncions més, que situen el total en les 489. En paral·lel, continua la campanya d'immunització, que ja ha arribat a 4.811 persones. Un total de 4.518 han rebut la primera dosi, mentre que 293 ja n'han rebut la segona. I encara en relació a la pandèmia, però més enllà de la ciutat, Salvador Illa deixa avui el Ministeri de Sanitat per concórrer a la campanya electoral del 14 de febrer.
La renúncia es farà efectiva en la reunió del Consell de Ministres d'avui, on també es donarà a conèixer el nom de la persona que el rellevarà. Illa, que marxa per centrar-se en la campanya electoral catalana, abandona el càrrec entre elogis dels seus i entre crítiques per part de l'oposició, però també del soci de govern, Unides Podem. I és que el ministre havia de comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la pandèmia i no ho farà. La Cambra Baixa, però, ha acordat que el seu substitut o substituta comparegui tan bon punt prengui possessió del càrrec demà al Palau de la Zarzuela.
Al juliol no hi haurà un 70% de la població vacunada contra la Covid-19.
Això és el que diu Rafael Vilasant Juan, el director d'Anàlisi i Desenvolupament Global de l'Institut de Salut Global de Barcelona. L'expert considera que la previsió del govern en el procés de vacunació no és realista i adverteix que hi haurà més entrebancs.
Pensem en termes de Catalunya, no? Estem parlant de 4 milions i mig de persones. Vol dir que hauríem de tenir 9 milions de dosis posades. Vol dir que d'aquí fins al mes de juliol hauríem d'estar vacunant aproximadament a 450.000 persones posant una injecció, no vacunant, és a dir, una dosi, a 450.000 persones per setmana, no? Això té alguns problemes. El primer és de producció. En segon lloc, perquè també tenim els nostres problemes de distribució. Hem vist el que ha passat amb una vacuna com la de Pfizer, que és una vacuna força complicada.
Vilasant Juan també preveu que la velocitat de vacunació es multipliqui per 4 quan arribi la vacuna d'AstraZeneca, que l'Agència Europea del Medicament ha d'aprovar aquesta setmana.
Els rastrejadors de Ferrovial fan vaga per reclamar que els contracti la Generalitat.
El polèmic contracte entre el Departament de Salut i Ferrovial s'acaba aquest diumenge. Al desembre, Salut va anunciar la rescisió de contracte i va decidir seleccionar directament el personal. Ara els treballadors consideren que la borsa de treball interí és insuficient i han demanat a la Generalitat que subrogui el contracte. Davant la negativa del departament, avui 850 treballadors han començat una vaga fins al 4 de febrer.
I acabem, el toc de queda provoca aldarulls i saquejos als Països Baixos.
Així ha reaccionat el país a la primera restricció de mobilitat que s'aplica des del març. Els Països Baixos han viscut la tercera nit de manifestacions en contra del cobrefoc, que en aquest cas comença a les 9 del vespre i acaba a 4:45 de la matinada. La mesura va entrar en vigor aquest cap de setmana i el govern la mantindrà fins al 9 de febrer. De moment, ja hi ha 320 detencions.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Un minut per arribar al punt de 3:45. La Crida ha comunicat al president de l'Organització de la Capital de la Cultura Catalana que retira el seu suport a la candidatura de Sabadell, ja que considera que el govern municipal no està complint els acords de la Junta de Portaveus ni tampoc del plenari per elaborar l'alternativa. El govern local no hi està d'acord.
El trencament de la unanimitat política al consistori pot suposar que la candidatura es descarti. Els anticapitalistes no estan d'acord en com s'està desenvolupant el procés de treball per vestir-la. La Crida es queixa que el comitè d'experts no inclou a representants del seu grup, ni d'Esquerra Republicana, Ciutadans ni Podem. En algunes entitats culturals asseguren la participació oferta s'ha limitat a fer-los omplir una enquesta. La portaveu Nani Valero diu que no cal fer-ho amb presses i suggereix que es podria tornar a presentar la candidatura més endavant.
Ningú ens obliga a treballar-ho amb aquestes presses o d'aquesta manera podem presentar-ho l'any que ve. i demanar ser la capital de la cultura el 2025. I això no es va tenir en compte. Per nosaltres els processos i la participació i consolidar molt el treball de base són essencials, són bàsics. Preferim aquest treball de base que no a grans focs d'encenall.
Fons municipals contesten que en un moment clau on cal sumar esforços en cultura, cadascú ha de decidir si vol posar per davant els interessos partidistes o de la ciutat.
La falta de polítiques de suport a les empreses ha portat el Vallès a patir durament els efectes de la desindustrialització. Això ho considera el número 2 d'En Comú Podem a les eleccions del 14F i exsecretari de Comissions Obreres, Joan Carles Gallego, que denuncia la inacció del govern català en aquesta matèria durant les crisis de 2008 i 2011. Per a Gallego, la crisi ha accelerat el que ja es veia venir i que l'actual diu per revertir-ho.
El govern ha fiat tot a que el mercat per si sol solucionaria els problemes, i el mercat per si sol no soluciona els problemes si no hi ha polítiques industrials que facin que arrelin inversions econòmiques productives, si no es defineixen estratègies a mig i llarg termini que permetin canviar les bases del nostre model industrial. No hem ajudat a que la petita i mitjana empresa agafés muscle. No hem afavorit plataformes que permetin sumar la capacitat que tenen les petites i mitjanes empreses per actuar.
Com a exemple d'aquesta situació, Gallego ha citat l'empresa Italco amb seu a Sant Quirze.
La companyia tèxtil ha passat de tenir 1.200 treballadors el 2009 a comptar amb només 246, dels quals només 10 són homes. Ara la direcció ha presentat un ERO que pot portar al tancament de la planta. Pel número 2 d'En Comú Podem encara hi hauria alternatives per salvar-la, com li ha expressat la mateixa plantilla.
Des del punt de vista de les treballadores, han expressat la seva voluntat de plantejar-li a l'empresa de mantenir l'ocupació, de mantenir l'activitat productiva, buscant altres productes alternatius que tinguin demanda avui en el mercat. És cert que ha caigut la demanda, però és cert que pot haver-hi demanda per altres productes de qualitat com els que elles estan realitzant. No pot ser que les empreses siguin dependents d'un únic producte, sinó que han de diversificar.
D'altra banda, Gallego ha aplaudit l'allargament dels ERTOs que ha passat avui pel Consell de Ministres. Per l'exsecretari de Comissions Obreres, aquesta fórmula evitarà situar molts treballadors en situació d'extrema vulnerabilitat i alhora garantirà que moltes empreses mantinguin la seva activitat un cop finalitzi l'estat d'alarma.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Sabadell doble les sessions d'acollida per a les persones nouvingudes. Aquest any se'n faran una setantena, ja que les restriccions del coronavirus han fet reduir els grups que formen part d'aquest programa. Els objectius d'aquestes trobades són, d'una banda, que la ciutat doni la benvinguda als nous sabadellencs, de l'altra, ajudar-los per fer els tràmits bàsics, com ara el padró o la targeta sanitària.
Les sessions es distribueixen en 5 zones de la ciutat: nord, sud, est, oest i centre. Enguany se n'han celebrat 4 i han participat ja una quarantena de persones. És un dels primers passos que han de fer les persones nouvingudes, tot i que no és obligatori. La tècnica encarregada del programa, Cristina Puente, ha explicat al Cafè de la Ràdio els principals reptes que tenen les persones que arriben per primer cop a Sabadell.
Per un costat, donar la benvinguda a la ciutat, és una mena de benvinguda institucional, no?, de que l'Ajuntament et rep a la ciutat de Sabadell, i és un primer pas que em sembla important, no?, ja sentir-te ben acollit. I després s'informa sobre serveis i recursos diversos que hi ha a la ciutat i que poden ser útils. Són coses molt bàsiques, des de l'empadronament, que ja hem comentat, i que expliquem també si tenen qualsevol problema per empadronar-se, com el poden solventar, fins a com tramitar la targeta sanitària, escolaritzar els fills, què poden estudiar ells si ja són majors de 16 anys, les oficines que hi ha per recerca de feina, i vindria a ser una mica aquesta la informació que donem.
De moment mantenen les sessions presencials i fins i tot les doblen, perquè no totes les persones poden accedir als mitjans telemàtics. Ho ha constatat la Sofia Zaida Osorio, una de les participants del projecte.
Como tú no tienes documentos, entonces no puedes hacer, no sé cómo, si me entienden, a un plan de internet en mi casa. Entonces tienes que ir a un locutorio, comprarte una recarga, pero ese sí es un inconveniente muy grande. Si tú no tienes un documento aquí, si tú no tienes un permiso aquí, tú en cierta forma no eres nadie. Entonces eso dificulta mucho acceder a muchas cosas, sí.
La responsable del programa d'acollida ha explicat que fins i tot hi participen tècnics d'altres ajuntaments, ja que Sabadell és una ciutat de referència en polítiques per a les persones nouvingudes.
I de fet, segons les últimes dades del padró municipal, la població estrangera a la ciutat també ha assolit un pic màxim com el nombre total d'habitants. El 2020 hi havia 28.379 estrangers a Sabadell, un 10,2% més que l'any anterior, que són 2.625 habitants més. Representen un 13,1% de la població total de la ciutat. Sobre les nacionalitats, la marroquina és la que té més presència a la ciutat, amb 6.035 habitants, un 21,3% de la població estrangera. El segueixen la població boliviana, un 7,9%, la romanesa, d'un 6,7%, i la xinesa, que representa el 5,8%. Més coses, 35 sabadellenques han participat en un vídeo que denuncia la invisibilitat de les dones en moltes lluites veïnals i conquestes socials. Anònimes es presenta avui a les 7 de la tarda al canal de YouTube de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell.
L'objectiu d'aquest projecte és visibilitzar les dones que han tirat endavant la lluita veïnal i amb això han aconseguit fites i reptes històrics com posar al capdavant una dona a la presidència de la FAP. Anònimes és un vídeo que posa en valor la figura femenina en les diferents entitats i administracions municipals. La presidenta de l'Associació de Veïns de Can Urià, Loli Cebreiro, assegura que en ple segle XXI l'òptica feminista encara no està del tot implantada.
Tampoc és que vulguem fer uns canvis radicals, però sí que ara la nostra tasca immediata de la vocalia pues sí que és anar mirant, pues, per exemple, estatuts d'associacions de veïns i de la FAP també, no? Que no està recollit la igualtat de gènere, hi ha moltes coses que no estan recollides. I encara que diguem això que deia abans, que sembla que està assumit i que els homes diuen que tracten a les dones igual que els homes, no és veritat.
Avui a la tarda es presenta el vídeo Anònimes al canal de YouTube de la Federació d'Associacions Veïnals. A la presentació contextualitzaran i valoraran les declaracions que apareixen en el muntatge.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I atenció, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Aeroclub de Sabadell col·laboren en un projecte científic per a estudiants de qualsevol disciplina i que tinguin entre 18 i 35 anys. Es tracta del concurs Barcelona Zero Challenge. L'objectiu de la iniciativa és fomentar les vocacions científiques, especialment en el camp de l'aeronàutic i la recerca espacial, a més de divulgar per a l'experimentació acadèmica.
El Club de l'Aeroport Sabadellenc hi ha avions que poden possibilitar algunes iniciatives que se'ls acudeixin als estudiants. Ho explica el programa El Cafè de la ràdio Antoni Pérez Poc, professor i investigador de la UPC i impulsor del concurs.
Un tipus específic d'aquests avions és l'avió acrobàtic, amb el qual és possible fer unes maniobres, que és el que anomenem vol parabòlic, i amb elles s'aconsegueixen uns segons de gravetat zero, la sensació és de gravetat zero total, en el qual aniria a l'experiment dissenyat pels estudiants.
L'experiment tindrà uns segons dins l'aeronau en què podrà veure's afectat per l'absència de gravetat. Aquestes condicions no es poden reproduir a un laboratori de la universitat. Els efectes de la gravetat sobre els humans i els animals són claus per plantejar viatges a l'espai de llarga durada, per exemple, a Mart. El concurs ja s'havia fet en tres ocasions, l'última el 2014. Més enllà de desenvolupar experiments científics, es busquen valors com la paritat de gènere, la diferent procedència i el divers àmbit acadèmic, cosa que pot incloure les ciències socials i les arts. A l'UPC confien que alguns resultats s'acabin publicant en revistes científiques.
Més qüestions en format més breu. Ferrocarrils de la Generalitat ha licitat les obres per construir espais segurs per a bicicletes en una desena d'estacions de les línies metropolitanes.
Els nous espais s'ubicaran, entre altres, a les estacions de Can Feu Gràcia, Sabadell i Bellaterra. Els habitacles tindran dos formats diferents en funció de la parada on s'ubiquin. Un de 6 per 4 metres de capacitat per a 54 bicicletes i un altre de 6 per 6, on n'hi cabran 34. Actualment, el 45% de les estacions dels catalans compten amb places d'aparcament per a bicicletes amb alguna mesura de seguretat.
Prop de 1.500 alumnes i docents han participat a les activitats d'educació ambiental organitzades pel Consorci de Residus.
Durant el primer trimestre escolar s'han ofert una setantena de propostes virtuals. L'activitat més demandada ha estat la titulada Què fem amb els residus al Vallès Occidental, on hi ha participat prop de 500.000 d'estudiants. La gran novetat d'aquest curs, l'activitat Porta a Porta, No passis la paraula, que també s'ha fet a Sabadell, ha comptat amb 180 participants. El Consorci de Residus ha donat a conèixer aquestes dades amb motiu del Dia de l'Educació Ambiental que es commemora avui.
Oh, 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 oh.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotras es difícil. Ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove. Crec que de mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Quatre minuts per arribar al punt de les dues. Renfe estrena l'AVE Low Cost el 23 de juny i des d'avui ja són a la venda els bitllets a partir de 5 euros.
L'AVLO, el servei d'alta velocitat low cost de Renfe entre Barcelona i Madrid, es posarà en marxa el 23 de juny, més d'un any després de la data prevista inicialment. Aquest dimarts es posen a la venda els bitllets a un preu de 5 euros durant 3 setmanes. Fins al 31 de gener els bitllets es podran adquirir només a la web d'AVLO i entre l'1 i el 14 de febrer es podran comprar bitllets al mateix preu tant a aquesta web com a la de Renfe.
Un jutge de Madrid ha condemnat el grup automobilístic Volkswagen a pagar més de 16 milions d'euros als perjudicats per la manipulació de motors dièsel en el conegut cas Dieselgate.
La sentència considera aprovat que la multinacional alemanya va modificar la programació informàtica dels vehicles per camuflar les condicions d'emissions de gasos contaminants. El magistrat ha estimat de manera íntegra la demanda interposada per l'Organització de Consumidors i Usuaris, que demana una indemnització de danys i prejudicis de 3.000 euros per cadascun dels afectats que representava.
El primer ministre italià també plega de la política, en aquest cas per una crisi política també.
Giuseppe Conte dimiteix per la falta de suport en la seva coalició del Parlament. Aquest matí ha presentat la seva renúncia al Consell de Ministres i a continuació s'espera que la crisi política desemboqui en un nou executiu. Amb aquest seria el tercer govern en 2 anys i mig.
Recte final del Notícies Migdia, local sabadellenc Gastrobar, ubicat al passeig de la plaça Major, ja té un germà bessó a Madrid.
La contraportada.
L'establiment de restauració, el Brutal Gastrobar, va obrir a la capital espanyola dijous passat amb la voluntat de fer créixer encara més la popularitat de les braves i els arrossos, que ja s'han fet amb un nom a Sabadell.
Tot i la crisi que està afectant el sector arran de la pandèmia, el propietari de Gastrobar, José Aguilar, ha decidit fer aquesta aposta. Aguilar defensa que aquesta situació no s'allargarà per sempre i confia en estar ben posicionat quan acabi. Per al restaurador sabadellenc, el local madrileny és una molt bona oportunitat.
Estem en un lloc, la veritat és que privilegiat, perquè estem just davant del Wishing Center. El Wishing Center és el tercer centre d'event del món amb més event. I bueno, el local, la veritat és que hem agafat la línia que portem al local d'aquí de Sabadell. Fem el mateix, fem els mateixos plats. Hi ha alguns plats que els hem tret, alguns hem posat algun plat a més allà, pues adequant-nos una mica a l'oferta gastronòmica d'allà de Madrid.
Aguilar assegura que les restriccions de Madrid, menys estrictes que les de Sabadell, no impediran que els ciutadans coneguin el nou Brutal Gastrobar amb capacitat per una cinquantena de comensals i amb una llarga barra que estrenaran un cop superada la pandèmia. El restaurador sabadellenc també confia que la cultura gastronòmica de la capital espanyola contribueixi a la bona evolució del negoci. Un negoci que Sabadell està patint durament les restriccions, però que, segons Aguilar, compta amb el suport d'una clientela fidel.
Doncs amb aquesta proposta gastronòmica, en aquest cas a Madrid, però de la qual també podeu gaudir-ne a Sabadell, posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Fins aquí a Notícies Migdia d'avui que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i la Júlia Ramon a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'última hora del Centre d'Esports i moltes coses més. Avui amb el Pau Vituri, per cert. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.